negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Temps per les últimes novetats en tecnologia, en xarxes i derivats. David Jané, des de l'estudi Volcànic. Què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt bé, molt bé.
Des de Volcànic Internet, avui amb molts temes sobre la taula, alguns d'ells de rabiosa actualitat, com les últimes novetats lligades al CatalanGate, quan ja ens havíem acostumat, ens havíem més o menys familiaritzat amb el programa Pegasus. Ara en surt un altre que es diu Candiru, que encara és molt més perillós, David. Què en sabem?
Sí, de fet, aviam, no és una cosa nova d'ara mateix, sinó que ja són programes que fa anys que funcionen. De fet, tot aquest cas del CatalanGate i l'espionatge ja fa anys que està en marxa i que se sap que hi ha ordinadors i telèfons mòbils que estan infectats. En aquest cas, com bé comentaves, en els darrers dies s'havia parlat molt del Pegasus, que és el programa fet per aquesta companyia israelí que es diu NSO, que només el poden comprar els governs i agències d'intel·ligència dels països. I en aquest cas, doncs, Candiru és un programa fet precisament per dos ex-enginyers de NSO, i podríem dir que en el grau de malignitat d'aquests virus és un programa un pas més maligne encara, és a dir, és més perillós que el propi Pegasus. I per què és més perillós? Doncs perquè, a part de poder extreure informació dels dispositius infectats, també pot posar-ne. I això, evidentment, obre la porta a tot tipus de possibles incriminacions, ja que et poden posar dins del telèfon mòbil o també dins de l'ordinador arxius que et puguin posteriorment incriminar i que tindries, doncs, molta feina per demostrar que no són teus, que no els has creat tu o que no els has copiat tu.
David, posem un exemple perquè tothom ho entengui de què és capaç de fer aquest programa.
Doncs, per exemple, això que us comentava ara, en el moment en què el teu dispositiu està infectat, t'hi poden posar, no sé, per exemple, imagineu-vos fotografies de pornografia infantil, que més enllà de... et podrien causar, doncs, un problema legal important. En el moment que les autoritats et agafessin el dispositiu i miressin el contingut que hi ha, doncs feina tindries a demostrar que això no ho has posat tu i que t'ho han posat. Fent una analogia amb el món real, és com quan a algú li posen droga al maleter o en una motxilla i després, doncs, la policia troba aquesta droga, no?
Quines semblances i quines diferències hi ha amb Pegasus? Tu comentaves que el grau de malícia és molt més gran en el cas concret d'aquest segon programa que ha sortit ara, que és aquest que es porta per nom Candiru. El Candiru és un peix, és un peix molt dolent que hi ha a les Amazones, i a partir d'aquí, doncs, han agafat el seu nom. Però si els haguessin de comparar, David, tu què destacaries?
Aviam, els dos elements més diferencials d'aquest Candiru respecte al Pegasus, un és el que comentàvem fa un moment, és a dir, que més enllà d'extreure informació del dispositiu també permet posar-n'hi, i això, com hem dit, doncs, obre la porta a diversos problemes. I l'altra gran diferència també és que va més enllà dels telèfons mòbils. És a dir, Candiru pot infectar-te el mòbil, però també et pot infectar una tablet, et pot infectar l'ordinador, amb tot el que això suposa. També, clar, aquests programes són programes que es van actualitzant constantment i que, per tant, segurament mentre tu i jo estem parlant ara, tant Candiru com Pegasus ja poden fer moltes altres coses, però el que sí que sabem de les infeccions aquestes que s'han reconegut per part de certs polítics i persones rellevants del panorama polític, doncs és això, no? Que poden extreure, i en el cas de Candiru també posar-te informació, posar-te arxius digitals en el teu dispositiu.
També poden entrar en els teus núvols, en els teus discos virtuals, David?
Aviam, això no és tan rellevant en aquest cas, perquè, bueno, com que no, en el núvol no és un aparell que tu portes a sobre i que poden, bueno, acusar-te directament, o que no necessàriament tu estàs pujant informació doncs no és tan rellevant. Aquí el més perillós, jo diria que és el fet de poder extreure informació, i quan parlem d'extreure informació parlem no només de treure doncs fotos o arxius que tinguis, parlem també de que poden enregistrar amb el micro del telèfon o que poden enregistrar amb la càmera del telèfon a temps real, és a dir, poden estar gravant una conversa que tu tinguis o que poden estar traient imatges des de la càmera del, o les càmeres del teu dispositiu mòbil i enviant-les doncs a qui t'ha posat aquest programa en el teu dispositiu.
David, aquests programes ens deixen en una situació d'indefensió brutal, no? En general a tots.
Força, sí. Això, de fet, els oients que fa temps que ens escolten en aquestes seccions hauran sentit dir moltes vegades que prenem, per norma general, prenem molt poques precaucions quan fem servir eines tecnològiques. I sempre hem dit contrasenyes segures, prendre precaucions a l'hora de, doncs, sense anar més lluny, si hem d'estar en una reunió que hi ha informació confidencial, els telèfons han de quedar fora d'aquesta reunió, perquè un telèfon no deixa de ser una porta oberta que algú escolti, algú miri el que està passant on hi ha el dispositiu. Aleshores, s'han de prendre moltes precaucions. Jo també diria que si algú té coses d'alta confidencialitat, has d'anar amb dos o tres dispositius diferents per, bueno, per ser un blanc més difícil de ser atacat. Aleshores, bé, ens haurem d'anar acostumant que, igual que hem pres mesures en el món real de posar portes amb doble pany, de posar alarmes, etc, etc, doncs en el món digital haurem de fer el mateix, no? Anar ben protegits.
Perquè, de moment, no s'ha inventat, m'imagino, un antivirus, molt entre cometes, o un antiprogrames, o un anticandirus, o un antipegassos, no?
El problema més gran d'això, sí que hi ha antivirus i sí que hi ha maneres de fer una auditoria de seguretat en els teus dispositius per saber si estan infectats o no. Això sí que es pot fer. El problema més gran és que el qui fa aquests programes normalment va per davant. Aleshores, quan tu detectes que el programa el tens al dispositiu, ja és massa tard. I segurament quan tu poses les mesures perquè no t'entri el Pegasus, doncs ja ha aparegut el Candiro, i quan ja et protegeixes de l'altre ja n'ha aparegut un tercer. Aleshores, costa molt estar sempre 100% protegit. Sí que s'han de prendre certes mesures, però el 100% de protecció és, jo diria, impossible tenir-lo.
I les empreses que generen aquest contingut són perseguibles d'alguna manera? Perquè al final estan generant un contingut que per molts països i per moltes persones donen peu a delictes, no? El tema de l'espionatge pot estar fins i tot penat en alguns països.
Bé, no només no els persegueixen, sinó que són empreses que les contracten, els governs i les agències d'intel·ligència dels països. El pretext de controlar doncs, radicalització, ciberterrorisme o terrorisme directament, els permet que donar-los ales i donar-los negoci amb aquestes empreses que fan aquest tipus de programari. El que seria més dubtós o és l'ús que se'n fa després, és a dir, ara tenim el cas del Catalan Gate en el que, bé, doncs sembla que s'ha utilitzat amb unes finalitats més aviat polítiques que no de seguretat. Aleshores, clar, aquest és el problema de fer-ho servir bé o malament. L'eina hi és, però es pot fer servir de moltes maneres.
De fet, aquests programes només els poden comprar estats, teòricament, perquè se suposa que poden pagar el que aquests programes valen. Però, per exemple, algú amb molts diners, amb molt de poder adquisitiu, també se'n pot fer amb una còpia?
Probablement del Pegasus o Candiro possiblement no, però sense necessitat de molts diners en certs mercats negres digitals podries obtenir programes que et permetrien infectar, és a dir, una versió casolana del Pegasus o del Candiro que per pocs diners podries comprar i distribuir i espiar doncs, dispositius particulars. Sí, això segur, això està a l'ordre del dia.
Per tant, David, ha vingut per quedar-se tot això, d'aquest espionatge digital, que no n'havíem sentit a parlar gaire mai d'una forma tan clara com ara, però això sembla que serà el pa de cada dia a partir d'ara, perquè el Candiro, per exemple, l'hem conegut aquestes últimes hores.
Sí, i torno al que deia al principi, això fa anys que existeix, és a dir, no, el que passa és que ara, com que ha tocat ha tocat la fibra amb el tema polític, doncs és primera pàgina, però fa molts anys que existeixen aquest tipus de programes, de troians que es posen a dins el teu ordinador i envien informació particular a vés a saber on. Aleshores, sí, el que insistim és en això, que hem de ser molt curosos, hem de ser molt prudents i prendre les precaucions oportunes per protegir els dispositius, i hem de ser conscients també això, no? que la seguretat al 100% no la tindrem, de la mateixa manera que ens costa molt garantir la seguretat al 100% de que algú no entrarà a casa nostra.
Clar.
Si algú vol entrar, trencarà un vidre o entrarà per una altra porta, però acaben entrant. Aleshores, tu pots prendre les mesures, i has de prendre les mesures, però has de saber que el 100% de seguretat no el tindràs mai.
Estem amb en David Jané de Volcànic Internet. Deixem tota la qüestió del Catalan Gate, Candirus i Pegasus, i anem a altres temes més agradables, com per exemple la campanya que Netflix durà a terme per perseguir els comptes compartits. David, recordem una vegada més què són aquests comptes compartits, que segurament molts oients tenen i que permeten gaudir de l'aplicació a més d'una persona a la vegada.
Sí, segur que molts dels nostres oients els hi sona això, no?, de compartir un compte de Netflix. Diverses persones paguen entre tots una quota i fan servir el mateix usuari i contrasenya.
Quan això, només hauria de ser per una persona, entenc, David?
Si és un compte individual, sí. Netflix en el seu moment ja va fer un compte familiar, per entendre'ns, que pots tenir fins a 5 accessos diferents, però evidentment pagues més. Em sembla que ara està ja gairebé a 16 o 17 euros mensuals el compte familiar. Aleshores, l'ús fraudulent és fer servir un compte individual entre diverses persones, i fa algunes setmanes ho vam comentar aquí al programa, Netflix té detectat que poden ser alguns milions d'usuaris els que facin això, i clar, evidentment això els penalitza molt a l'hora dels ingressos. I bé, han decidit, com diuen en castellà, tomar cartes en el asunto i posar-hi solució, i el que faran és, quan detectin que un mateix compte està sent accedit des de diferents dispositius, des de diferents adreces IP, és a dir, des de diferents xarxes, li enviaran una notificació al propietari dient: ep, estem detectant que estàs accedint al mateix compte des de diferents ubicacions, des de diferents dispositius. I després d'aquesta primera carta, el següent ja serà cobrar directament. A Amèrica Llatina l'import seran 3 dòlars i probablement a Europa estiguem parlant de 3 euros mensuals per cada dispositiu o per cada connexió addicional que es generi. De fet, el que faran és, et cobraran com si fos un pla familiar en comptes d'un pla individual, de manera automàtica.
I això, rebrem una carta físicament a casa o ens enviaran un correu electrònic?
Un correu. Això? Sí, un correu electrònic. Sí, abans, bueno, deia una carta... Sí. Per mi una carta és un correu electrònic. Sí. Sí. La carta de tota la vida és un correu electrònic imprès que te'l posen a la bústia.
Sí, que jo no sé la teva, però la meva sempre està buida.
Sí, com a publicitat algun
ara,
dia.
Ara. Molt bé, i això, David, a partir de quin moment ho començarem a veure ja?
Doncs és imminent perquè els resultats del darrer trimestre de Netflix no eren tan bons com s'esperaven, i per tant la companyia té ara la pressió de prendre mesures contra aquest ús fraudulent de la seva plataforma, i per tant és imminent.
Creus que això pot fer, David, que hi hagi molta gent que se'n desdigui, que per tant no opti per a altres plataformes, tenint en compte que el catàleg de Netflix últimament també ha estat molt criticat, no?
Doncs probablement hi hagi de tot, i segurament els executius de Netflix hagin fet el càlcul i hagin comptat que els que surten pels que entren els hi surt a compte de fer aquesta acció, que segurament hi haurà baixes i ja hi compten, però que probablement hi haurà noves altes o aquests ingressos addicionals que es generaran amb aquesta penalització els hi compensarà les baixes. Probablement fins d'aquí uns mesos no quedi clar si és una mesura encertada o no, però que han de fer alguna cosa segur, perquè, com deia, els resultats de l'últim trimestre no van ser tan bons com s'esperaven, i bé, és hora de prendre mesures.
Sigui com sigui, és un avís per navegants, per tant tinguem-ho en compte si som dels que compartim aquestes comptes de Netflix amb algú més. Bé, anem a Snapchat, David, perquè ha presentat un mini dron.
Sí, segurament quan anem a fer turisme estarem acostumats a veure turistes que van amb aquell famós pal de fer selfies, sí, aquell pal, sí, que al final hi poses el mòbil per poder-te fer una selfie, podríem dir, amb un enquadrament més correcte que si ho fas amb la mà, no?
Això encara es porta, David? Encara se'n veuen d'aquests pals?
Sí, 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 sí. Bé, home, d'aquests últims 2 anys, com que amb el tema de la pandèmia el turisme ha estat una mica de capa caiguda, però vaja, és bastant habitual si tu et passeges al voltant de, no sé, de la Sagrada Família o d'espais turístics de veure algú amb aquests pals de fer selfies. Doncs Snapchat ha anat un pas més enllà i en comptes de fer-te els selfies amb un pal, el que han inventat és un dron que et va seguint, et va filmant i et va fent fotos mentre vas passejant. Es diu Pixie, costa al voltant d'uns 220 euros aproximadament, són 250 dòlars. De moment està disponible als Estats Units i a França, però en els pròxims mesos doncs obrirà nous mercats. El termini d'entrega són 16 setmanes, és a dir, que des de que el compra fins que t'arriba passen aproximadament uns 4 mesos i funciona amb Snapchat, això sí, és a dir, no és un dron que et permeti fer fotos i compartir-les a altres xarxes, és un dron que et fa fotos i serveixen per aquesta xarxa social que en el seu moment era una xarxa molt de moda, sobretot amb el públic adolescent, però que segurament no passa ara pel moment de màxima popularitat i per això també van inventant noves solucions, en aquest cas aquest aparell, aquest dron, que ens permetrà fer uns selfies estupendos.
I creus que funcionarà?
Jo crec que té el seu públic. Té el seu públic. Sí, sí, sí. Només cal que ens fixem. Sí, sí. Si ara mireu, no sé, penso en un concert o en un espectacle esportiu, gairebé tothom va amb el telèfon a la mà i està fent fotos, és a dir, vivim en una societat que necessita retratar i gravar tot allò que va veient, i per tant qualsevol accessori que ens permeti fer-ho millor o diferenciar-nos de la resta d'humans, jo crec que té certa sortida. Però, clar, aquí hi ha un problema, que és que hi ha certs llocs que no pots fer volar un dron. Per exemple, bé, es vendrà a França, però en tot París està prohibit fer volar drons. Aleshores, si tu pretens fer-te selfies amb aquest Pixie, no sé, a la Torre Eiffel, doncs vindrà un gendarme i segurament se t'emportarà el dron.
Però clar, David, a veure, no em vull imaginar, per exemple, aquest estiu, a la platja, i ja ens molesta prou sentir els d'algun dron despistat que de cop i volta apareix per allà, no saps de qui és, però en qualsevol cas veus que t'està gravant o que t'està observant. Clar, tu imagina't tot de minidrons voltant els caps de la gent. És que pot ser una mica desesperant, no?
Bé, no era l'aràlia del doctor Slum que anava... Mira,
sí, 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 amb les gatxans, no?
Sí, sí, doncs mira, anirem amb les nostres pròpies gatxans, amb aquests minidrons que ens aniran recollint i immortalitzant les nostres aventures.
Perquè, a veure, la gràcia és que et vagi perseguint, no? Que et vagi perseguint i que, en certa manera, vegi des d'una altra òptica el que tu estàs veient des de terra.
Exacte, sí, sí, tu té certs programes per dir, doncs, em segueixes o vés donant voltes al voltant meu o puja i va gravant, doncs, aquestes imatges i les pots anar pujant al teu compte de Snapchat.
Molt bé.
Veurem. Ja et dic, jo crec que aquest tipus d'accessoris funcionen. Quan en el seu dia es començaven a veure els primers pals de selfie, semblava la cosa més tonta del món,
sí.
I se n'han venut milions de pals de selfies. Doncs jo crec que aquestes coses tan tontes a vegades són les que millor funcionen.
I ja està disponible al mercat, dius, a França i també als Estats Units.
Estats Units i França ja es pot fer la compra, com deia, triguen uns 4 mesos ara a entregar-ho, per també, diguéssim, que estan patint el tema de l'entrega de materials i de l'escassedat de xips, etcètera, etcètera. Però vaja, en 4 mesos ho podran rebre els clients francesos i americans que ho comprin, i jo suposo que abans de Nadal es podrà comprar en altres mercats.
I es diu, recordem el nom?
Pixie.
Pixie.
Sí, com aquells ratolins que hi havia als dibuixos, en Pixie i en Dixie.
Sí,
doncs,
sí, sí.
Pixie.
Molt bé, molt bé. Bé, David, anem ja tancant la nostra secció d'avui. Ja us dèiem que teníem molt de contingut. Anem a repassar les aplicacions mòbils més descarregades en el primer trimestre del 2022. Si et sembla, comencem el rànquing per baix, per fer-ho una mica més emocionant.
Mira, farem el top 5.
El top 5, va.
i són totes força vinculades al que seria les xarxes socials.
Sí.
En el número 5 hi tenim una aplicació de missatgeria que és Telegram.
Ah.
Cada cop es va, podríem dir, convertint en el principal competidor de WhatsApp. I ho demostra, doncs, que en aquest primer trimestre de 2022 ha tingut més de 100 milions de descàrregues.
Déu-n'hi-do.
Al 4 hi tenim precisament aquest, el seu competidor, és a dir, al 4 hi tenim WhatsApp amb 125 milions de descàrregues. Encara hi havia 125 milions de persones que no tenien instal·lat WhatsApp en el
seu... Sembla estrany, oi?
Sí, però vaja, perquè estem en un mercat, és a dir, a Espanya WhatsApp té una penetració molt gran, molta gent fa servir WhatsApp, però en altres països no és així, feien servir altres aplicacions de missatgeria, per tant, encara té recorregut a fer WhatsApp.
David, una pregunta, conflictes com per exemple el que estem vivint a Ucraïna fa incrementar el consum de Telegram?
Per exemple, sí, aplicacions alternatives com Telegram o Signal, quan hi ha aquestes convulsions, podríem dir, socials, polítiques i bèl·liques, sempre tenen més descàrregues. Sí,
perquè,
sí,
de fet, aquí no l'havíem conegut mai tant com fins a l'1 d'octubre, no?
Exacte, sí. En aquest cas, perquè en aquell moment WhatsApp encara no feia servir comunicacions encriptades, és a dir, comunicacions que no fossin interceptables, i Telegram o Signal es venien com a aplicacions de missatgeria segura.
Ara mateix, quina és més segura de les dues? Telegram o WhatsApp? Tu per quin et decantes?
Jo, Signal. Per mi Signal és... Sí. És de les tres seria la més segura, probablement després Telegram i l'última WhatsApp.
Molt bé. En el número 5 hi teníem, per tant, a Telegram, el 4 hi tenim a WhatsApp, i el número 3?
El número 3, Facebook.
Facebook
és aquell... Sembla que sempre hagi de desaparèixer, però no, segueix estant allà. De fet, en els resultats del primer trimestre han sigut molt positius i l'acció de Facebook ha tornat a recuperar molt de valor. Uns 160 milions de persones han descarregat l'aplicació mòbil de Facebook aquest primer trimestre.
Però escolta, no deien que el Facebook era on hi trobàvem els avis, ja?
Doncs sembla que sí, però clar, deuen haver-hi molts avis al món, perquè 160 milions de descàrregues és moltíssim.
Molt bé.
Sí, per davant de Facebook, Instagram, amb pràcticament 170 milions de descàrregues, i en primer lloc,
quina diries? En primer lloc, espera't, el TikTok.
Correcte.
Ah, mira, l'he encertat.
Correcte, 190 milions de descàrregues aquest primer trimestre, la xarxa social per excel·lència dels joves a dia d'avui, la que podríem dir que ho està petant. De fet, ja fa uns quants mesos i fins i tot un parell d'anys que és l'aplicació, la xarxa social número 1, doncs aquí està encapçalant el rànquing, seguida d'aquests Instagram, Facebook i WhatsApp, que són les tres propietat del grup Facebook, i en cinquè lloc Telegram, que és una altra aplicació de missatgeria competidora de WhatsApp, que també està creixent moltíssim.
Escolta, David, tu que hi entens més que ningú, això de TikTok, l'aplicació TikTok, què té que enganxa tant?
Bé, és aquest format de vídeo curt, de vídeo de 15 segons, 12-15 segons, que bé, com aquell qui diu, no ens n'adonem de que el temps passa quan anem mirant vídeos d'aquest tipus. Anem passant vídeos, i això és un contingut altíssimament addictiu i que també ha servit de plataforma per donar a conèixer continguts i popularitzar la nova onada d'influencers que han saltat a TikTok i que tenen milers, milions de seguidors i que fan els seus balls o fan les seves explicacions amb aquest format molt fresc, molt breu, que és d'aquests vídeos de 12-15 segons. Realment la popularitat està fora de dubte, perquè ja fa anys que estan dominant els rànquings de descàrregues.
És una competència per YouTube o hi ha espai per tothom?
És una competència per YouTube, perquè aquest format de vídeo més curt s'està demostrant que té molt d'èxit, i sobretot li està menjant molt de terreny a Instagram i a Snapchat, que eren segurament les dues aplicacions més populars en el públic adolescent, 12, podem dir de 12 a 20 anys, i que ara, sens dubte, estan tots a TikTok.
Estan tiktokejant, eh?
Tots.
David Gené, una abraçada gran. Fins la setmana vinent.
Igualment, cuideu-vos.
Adéu, bon dia i bona hora.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.